Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julve, notícia que hem conegut fa pocs minuts. Ha mort als 71 anys l'historiador Joan Baptista Culla a causa d'un càncer que patia des de fa un any. Ha estat un dels historiadors catalans de més prestigi i al llarg de la seva carrera ha publicat una dotzena de llibres. Ha especialitzat en història contemporània. Al llarg de la seva carrera ha escrit nombrosos textos sobre Esquerra Republicana, el franquisme, la transició i d'altres temes relacionats amb el catalanisme. I durant 5 dècades també ha estat professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El periodista i també escriptor Vicenç Villatoro, amic íntim de Joan B. Culla, acaba de parlar sobre la figura de l'historiador. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Jo crec que el que ens ha deixat és, primera, la idea que el present no s'entén sense la història. Que intentar llegir el diari d'avui com si no hi hagués hagut diari d'ahir ens porta a no entendre res. Per tant, la formació en història, el coneixement de la història, és imprescindible per a la comprensió del present.
La de Villatoro és una de moltes de les reaccions que estan arribant al llarg d'aquest matí, quan hem conegut la mort, com dèiem, als 71 anys de l'historiador. Unes reaccions que anirem recollint al llarg d'aquest matí a Ràdio Estel. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. Junts per Catalunya i el PSOE es reuneixen aquest dissabte a Ginebra, a Suïssa. La trobada era un dels acords entre els dos partits per investir Pedro Sánchez. Reunió bilateral en un espai internacional abans que acabés el mes de novembre. Aquest últim punt, però no el compliran perquè la reunió serà el 2 de desembre. La de Ginebra serà la primera trobada entre les dues formacions després de la investidura de Pedro Sánchez i la primera amb el mecanisme del verificador internacional que totes dues parts a hores d'ara mantenen en secret. Per poder encabir-ho a l'agenda, el partit de Carles Puigdemont ha anul·lat el Consell Nacional previst per aquell mateix dia i l'acord d'investidura que van assolir també fixava una taula de partits que es reuniria teòricament de manera mensual. La voluntat és que aquestes trobades siguin secretes i discretes. I encara en política, Esquerra Republicana, Bildu i BNG han fet públic aquest matí una declaració conjunta per la democràcia, la llibertat i les repúbliques, on asseguren que el rei espanyol Felip VI no té la legitimitat dels pobles català, basc i gallec, ni la reconeixen tampoc cap funció política. Les tres formacions, juntament amb la catalana Junts per Catalunya, no participaran aquest matí a l'acte d'obertura solemne de les Corts presidit pel rei Felip VI. I tornant a Catalunya, la Societat Catalana de Pneumologia denuncia la sobrecàrrega de feina i alerta que cal més formació als especialistes. Ho ha dit la presidenta de la Societat Científica, Carme Monasterio, en una entrevista a la caravana.
Ja era molt difícil poder trobar pneumòlegs per cobrir baixes i cobrir substitucions temporals, però ara ens trobem que inclús en places estructurals no tenim prou pneumòlegs, prou especialistes ben formats per cobrir aquestes places. Per tant, creiem que és molt important fer una planificació pels propers anys perquè aquesta situació es pugui revertir.
La doctora admet que, això sí, falten incentius, però també afirma que les condicions laborals han millorat i s'està fent un esforç per consolidar les places que eren eventuals i no definitives. I sobre la pressió als hospitals, al ran de l'augment de malalties respiratòries, com ara la grip, Monasterio ha avançat que el repunt de pacients no es notarà fins ben entrat al mes de gener. A punt d'arribar a les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El jugador de l'Espanyol, Nico Melamed, ha estat operat amb èxit de la luxació d'espatlla que l'ha deixat fora dels terrenys de joc en els últims partits. Melamed ha estat intervingut a la clínica Quirón de Barcelona pels doctors Alain Torn, Amigó i Cugat. Ho ha explicat al club en un comunicat publicat fa tot just una estona, on també diu que començarà la seva recuperació a la pròpia clínica. Melamed, expert el que queda de 2023, estarà uns 2 mesos de baixa. L'Espanyol, que suma 7 punts dels últims 9 possibles, visita aquest divendres un Oviedo que és 12è, però que està plegat de baixes. Serà l'inici d'una setmana dura pels pericus, que tindran 3 partits en només 7 dies. I ja comencem a conèixer alguns detalls sobre la renovació de la davantera del Barça, Alexia Putellas. Segons avança Mundo Deportivo, la jugadora acceptaria cobrar 1,5 milions d'euros entre sou base i variable. El club, per la seva banda, no està disposat a pagar més d'1 milió de sou fix, però no tanca la porta als bonus. Malgrat la bona predisposició de tots els actors i la voluntat de continuïtat, les converses es troben encallades a l'espera d'una trobada entre jugadors i club, que podria ser amb el propi president Laporta.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, no es perdi l'entrevista que li farà Joan Trias al xef del restaurant Disfrutar, Eduard Xatruc, després que el restaurant hagi aconseguit una estrella Michelin.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Cinc minuts que passen de les 11 del matí. De seguida tornem a saludar en David Balaguer, que ens explica les seves coses quotidianes. Abans, però, us ho hem explicat aquest matí, el restaurant barceloní Disfrutar, de Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, s'ha convertit en un dels restaurants que ha estat distingit amb 3 estrelles Michelin, la màxima distinció d'aquesta guia. En la gala d'ahir dimarts, l'organització ha destacat la creativitat que hi ha en els seus plats i en el fet que estiguin a l'avantguàrdia culinària. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora, i és un plaer saludar-lo, Eduard Xatruc, xef del restaurant Disfrutar. Eduard, què tal? Molt bon dia i moltes felicitats.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Com ho heu rebut, això de la tercera estrella Michelin?
Doncs ho vam rebre amb total sorpresa, la veritat, i una alegria immensa, no? No ens ho esperàvem bueno, i va ser doncs, una cosa increïble.
Què significa per vosaltres tenir la tercera?
Bueno, doncs per qualsevol cuiner tenir les estrelles michelines arribar a lo més alt d'aquesta guia de referència, no? I bueno, ja és un somni, diguéssim, amb tot l'esforç, sacrifici i treball, no?, que fem nosaltres juntament amb el nostre equip, doncs rebre la tercera estrella és com, bueno, és arribar al cim, no?
Si anem al restaurant a Disfrutar, per aquelles persones que sí els hi soni el nom però no sàpiga què s'hi poden trobar, què hi trobarem? Quin tipus de gastronomia hi trobarem?
Bueno, doncs hi trobaran una gastronomia, doncs sempre diem, no?, amb els peus posats aquí al territori, però amb una visió, doncs, mirant a tot el món, no?, i sempre buscant experiències noves. Nosaltres ens caracteritzem per la creativitat, perquè intentem fer tècniques noves, conceptes nous, i al final intentar plasmar una experiència gastronòmica que sigui diferent i que sigui molt genuïna, no?
A la gala d'ahir, que es va tornar a premiar no només el Disfrutar amb aquesta tercera estrella Michelin, sinó que la cuina catalana, déu-n'hi-do els premis que va aconseguir. Què li està passant els darrers anys a la cuina catalana? Que jo crec que no només és prestigiosa a casa nostra, sinó arreu del món.
Sí, per suposat, diguéssim, Catalunya és una potència de primer nivell a nivell gastronòmic, i ahir va ser un reflex més, no? A banda de les nostres tres estrelles, doncs vam poder veure com el Pitu Roca, no?, la Martina Puigverd de les Cols, bueno, i molts altres companys, doncs van rebre distincions, i també molts altres companys que fan un treball increïble, que no van tenir la sort de tindre cap premi, però que segur que el tindran en el futur, no? I Catalunya, quan vas al país del món que vagis, doncs tothom el té com un referent gastronòmic. I bé, ja en tenim prova doncs, amb tots els grandíssims restaurants, productes i tota la cultura gastronòmica del país, no?
Això feia que hi hagi més competitivitat en la cuina catalana? O hi ha molta per entendre's, hi ha molta camaraderia amb gales com les d'ahir?
Sí, la veritat és que, diguéssim, entre els cuiners ens portem tots molt bé i que una ciutat com Barcelona, no?, a dia d'avui tingui 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin, no? I que Catalunya, si no tenim no sé quantes, no?, quasi 40 estrelles, doncs això vol dir doncs, que, bueno, que el nivell és altíssim i que n'hem d'estar tots ben orgullosos, no? I sempre diem que qualsevol notícia bona per Catalunya, amb l'àmbit gastronòmic o amb el que sigui, doncs és bo per tota la professió o tot el sector que hi vincula.
Per últim, Eduard, sí que et voldria preguntar, perquè un, sense saber-ne de cuina, a vegades té la sensació que ja s'ha inventat tot en la cuina catalana, perquè déu-n'hi-do els plats que feu des del Disfrutar, per exemple, però encara queda molt per inventar, no?, la cuina.
I tant que sí, diguéssim, nosaltres, igual fa anys, no?, hi havia gent que deia, oi, la creativitat no té reconegut, i en absolut, no? Crec que nosaltres som un bon exemple de que amb ganes, amb passió, amb responsabilitat i amb un gran equip darrere es poden fer grans coses i la cuina seguirà evolucionant i ara actualment està en un estat de salut meravellós i segurament que el futur serà igual o millor.
Eduard Xatruc, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de la caravana de Ràdio Estel. Moltíssimes felicitats tant a tu com a Oriol Castro, com a Mateu Casanyes, com a tot l'equipàs que formeu part del Disfrutar i que us seguiu celebrant un dia com avui. Moltíssimes felicitats, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una gràcia a tots.
10 minuts que passen de les 11. De seguida saludem en David Balaguer, ara quan tornem de publicitat, aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. David Balaguer i les coses més quotidianes.
David Balaguer, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Escolta'm, tu creus en això, aleshores, o no?
Oh!
Les 11 i 11.
11 i 11, sí.
Que diuen que dóna sort.
Sí, home, mira, a mi moltes vegades...
Jo soc una mica supersticiós, eh?
Jo també, no. A mi moltes vegades, quan miro el... Clar, també el mirem moltes vegades, el telèfon mòbil. Mirem sí, l'hora moltes vegades. Sí. Això, clar, és una mica trampa. Però moltes vegades, jo sempre acostumo a pescar les 17:17.
Bona aquesta.
17:17. I les 22:22. I no sé per què. És ben curiós, costum perquè no em passa, per exemple, amb les 18:18 o 19:19.
Són costums que ni penses, crec. No sé. A vegades passa.
O
a
vegades... Això deu voler dir alguna cosa, eh?
Sí, sí, com deu voler dir alguna cosa, que a vegades encenem el mòbil per mirar l'hora, el tornem a apagar, ens pregunten l'hora i no la sabem.
No,
ho hem mirat tot, clar. Menys l'hora.
Clar, clar, no. És que, clar, tu mires tantes vegades el mòbil al dia que atrapes moltes hores diferents.
Sí, 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 sí.
Ara, per exemple, 11:12. I potser miro el mòbil d'aquí 3 minuts, 11:15. Però, clar, sempre pescar les 17:17...
És curiós, eh?
Penso que això ha de voler dir alguna cosa.
Sí, eh?
Sí, sí, és que n'estic plenament convençut. Això algun dia heu de portar algú que ens ho expliqui.
Tot Andreu, ho farem.
Has de buscar algú que ens
González,
ho expliqui.
González,
bon dia.
Bon dia, Andreu. Eh?
Veurem què significa. Jo les 22:22 també, eh?
Sí?
Sí, de vegades. És d'aquelles hores que m'hi fixo.
I llavors em van dir que has de fer com un petó al mòbil.
Sí, perquè et doni bona sort.
Ho fan alguns.
I he de dir que alguna vegada ho he fet alguna vegada, però d'amagat, a casa meva.
Sí, eh?
No ho faria en públic, però a casa meva mires... Hòstia, les 22:22...
És que no vull dir l'hora que pesco moltes vegades, perquè té connotacions.
666?
No, no, no. Què?
Ah, no, que no existeix, és que existeix. No existeix. No existeix.
No existiria aquesta. No, però moltes vegades miro el mòbil, de veritat, sense connotacions de res, eh? Però moltes vegades miro el mòbil i són les 17:14.
Ah?
Vaja.
No, no, sí, t'ho juro.
No, però això...
Em passa sovint.
Però això passa... No, però això és que té una explicació, igual que amb el tema de les 17:17 i tot això, és perquè t'hi fixes molt. Quan passa...
Sí.
Si veus les 17:14, com que té un significat, t'hi fixes. Uh-huh. I, en canvi, potser també pesques les 11:17... I per, com que no té un significat per tu, ni t'hi fixes.
Clar,
és això.
Clar, clar, clar.
És això.
Escolta, avui però no ens venies a parlar aleshores?
No, però és un tema interessant, eh? Mira, podríem... No, no, parlarem avui de... Avui parlem d'un tema que dic, hosti, aquest encara no l'he fet.
Ai.
Però sí, és un tema molt quotidià, que són les olors, tu.
Bona aquesta.
Les olors, i que és un tema que dona per fer-ne un dia, perquè tinc material i un dia...
Olors en general?
En farem una segona part, perquè aquí, clar, mirant una mica el que he preparat, veig que han quedat moltes coses pendents, quedaran
segur
moltes coses pendents. Però d'entrada, o sigui, el tema de les olors és bestial, perquè les olors tenen una relació amb els records?
Sí.
Sí.
O sigui, una relació d'amistat indestructible.
Sí.
És una relació d'aquestes Romeu i Julieta. És una relació amb un vincle molt potent. Olors i records. Van estretament lligades i sempre serà així, perquè...
M'estàs tocant la fibra, ara.
No, és que clar...
No, t'ho dic, de veritat.
No, i sobretot les olors relacionades amb la teva infantesa, sobretot.
Sí.
I les tens classificades dins del teu cap, que això és el més bèstia de tot, perquè si jo ara us dic A veure, clar, potser algú de vosaltres encara té àvia, no ho sé. No ho sé. L'Andreu potser encara té àvia, sí, perquè és molt jove. Tu?
Jo, 99 anys.
També, veus? Veus? És gran, però tens una àvia. Clar, jo, per exemple, ja no tinc àvies. Mm-hmm. Llavors, què passa? Que jo puc recordar perfectament l'olor de casa dels meus avis, tio. És una cosa acollonant.
Passa
jo,
això.
Jo, dins del meu cap, puc recuperar aquesta olor. És que és molt fort.
Sí. Sí.
És molt fort, la puc recuperar.
I hi ha olors de, vegades de memòria, que és sí, aquestes sí, sí, olors de la memòria, diguem-ne, que no sabries ben bé identificar a què és.
No saps què és.
És allò. És la, aquella memòria.
Però de vegades sí que passa que de sobte ets en un lloc i flaires i dius, coi, però si aquí, si aquesta olor és la de casa dels meus avis.
Correcte.
És molt fort quan passa això,
que
perquè t'emociones, perquè llavors pateixes una cosa, o sigui, hi ha una cosa que tots els humans voldríem que existís i no existeix, que és la teletransportació.
Sí, sí.
Doncs les olors són teletransportadores.
Sí,
és
sí,
molt
sí,
fort,
sí.
Una olor és teletransportadora, perquè tu de sobte sents aquella fragància i pam, apareixes a casa dels teus avis any 1989.
Sí, 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 sí. Jo puc explicar una cosa a rotllo Abuelo Cebolleta?
Sí, clar. Ens perquè agraden les coses d'Abuelo Cebolleta en el programa, ja ho saps, en aquesta secció concretament. Ens agraden molt.
Ho dic perquè deia, ara m'has tocat la fibra, això m'hauràs escoltat més d'una vegada i més de dues. Segur, David. Ho dic perquè jo em dedico a aquest mitjà gràcies a una olor.
Què dius?
Que em va despertar una vocació.
Hosti, que fort.
Jo de petitó, menjant a l'esmorzar, que era llet en galetes i molt de sucre.
cosa molt mal feta.
Cosa molt mal feta.
Actualment molt mal feta.
Escoltava una sintonia que era Cròniques d'un Pueblo i una veu que era la de Luis de l'Olmo,
sí, sí, sí,
que era allò de Protagonistes, programa independiente de la mañana, edició número tal, tal, tal.
Sí, sí.
No? I allò, aquella veu em va encandilar. Jo no sabia ni què explicava, era molt petit. Però quan faig ràdio i m'agrada el que estic fent, em ve l'olor de llet en galetes.
Sí, sí, sí. És que és això.
I és així.
És justament això. Estaria molt bé que s'inventés una cosa, és impossible, evidentment, però que es fessin com uns potets...
Oh, boníssim.
Que tu els destapessis i allà hi hagués la fragància d'olors de la teva infantesa, tu.
No et dic que no existeixi sí, això,
imagina't, eh? Tu imagina't aquests... Això tindria un èxit, aquests flascons allà, com un conjunt de flascons,
sí,
que tu, per exemple, olor escolar, olor de la teva escola, no?
Boníssim.
Aquesta olor, tots la recordem, l'olor de la teva escola.
Sí.
I l'obrissis i, hòstia, ensumessis i fotés l'olor de la... Fragàncies de la teva infantesa. Això seria
brutal.
Oh, m'encantaria això.
Sí.
M'encantaria això.
Una miqueta com Jerónimo Stilton, els llibres aquests
miqueta,
de les olors.
Una miqueta, sí.
És que és això, i el llibre... Després també tenim, amb el tema de les olors, tenim aquell llibre del perfume.
Ui, sí.
Que també això... Sí, sí, això dona per rara, parlar-ne eh? També. Però sí, o sigui, al final és això, no? Les olors, per mi, són com l'ave dels records. L'ave dels records, sí. O sigui, és com que t'hi porta directament. Tu ensumes una flaire i ràpidament, pam, et ve aquell cap record allà, i porta directe.
Sí, sí.
I també les olors també són un gran espeleòleg, perquè moltes vegades una olor et pot portar directament, fent d'espeleòleg, a un record que tu tenies totalment enterrat en una cova, sí, del teu cap. Hòstia, estàs recordant una cosa de l'any, no sé, 1996, a la classe on tu feies en aquell moment, bueno, l'any 96, jo què feia, no, ni ho recordo ja. Però, saps, és allò, no? Aquella olor que et porta directament a un record que tu ja ni recordaves. No tot això poden fer les olors, i per mi és una cosa bestial. Però també hi ha una part, aquesta és com una part molt positiva, i està molt bé, però també hi ha com una part molt negativa de les olors que també acaben creant com enemistats irreconciliables.
Uh-huh.
Perquè moltes vegades aquí no li ha passat que ha tingut una relació de parella molt plena, una relació d'aquestes que t'ha omplert, que t'ha encisat,
sí,
i aquella persona, tu, quan recorries el seu coll fent-li petons, per exemple, allà hi havia un perfum que s'hi passejava, també.
Correcte.
S'hi sí, passejava, aquell perfum. I un dia aquella relació s'ha trencat, pel que sigui. S'ha trencat. I després, aquella olor, sempre que tu la tornes a detectar, et provoca aquesta barreja de nostàlgia...
Sí. Entre nostàlgia i rebuig.
Entre... Sí. Correcte. Aquesta no? Barreja tan bèstia... És una barreja molt bèstia, la sí, de nostàlgia i rebuig.
Sí.
Uf, costa molt, aquesta
més
barreja de...
Més rebuig que nostàlgia, també et dic.
Sí, però és una... Sí.
Depèn de qui.
Sí, depèn
clar,
de qui.
Depèn de si la relació que has trencat l'has trencat malament.
Clar, depèn,
però és molt curiós, perquè, clar, de vegades això et pot provocar que de sobte tu veus una persona que t'interessa, aquí a la ràdio o al Met, on sigui, és igual. Una persona que t'interessa, aconsegueixes accedir a ella, la pots conèixer, et permet citar-te amb ella i de sobte descobreixes que la fragància que recorre el seu coll és la mateixa fragància que recorria el coll d'aquella altra persona. I automàticament...
Sí.
Ep, barrera,
I perquè, clar, tu no t'atreviràs a dir-li a aquesta persona, mira, m'agradaria que et canviessis el perfum.
No, clar.
Clar, això no ho pots dir. No, bueno. Però potser ens hauríem d'atrevir a dir-ho.
Sí.
I després l'altre ja triarà si li interessa suficient com per canviar. Perquè molta... A mi, si alguna persona em digués, jo no porto perfum, per exemple, però si portés un perfum
jo
em digués, tu em portes i em digués, canvia't el perfum perquè em recorda el d'una persona. Si aquesta persona m'interessa molt, potser me'l canvio. Mira què
però
dic.
Jo us dic una cosa encara més. No tant el perfum, sinó el suavitzant de roba.
Oh, també.
A mi m'ha passat amb el suavitzant de roba.
Sí,
és bastant horrible.
Boníssim.
Vull dir, perquè potser també és el suavitzant que utilitzaves tu en aquell moment.
Clar.
Llavors...
Sí, sí. No, és que amb això...
Una abraçada a Nòrit.
No, n'era Nòrit.
Amb això de les olors de les persones és molt fort,
el que
pot arribar a passar. A mi, jo recordo que em va agradar molt una noia, vaig tenir una història amb una noia que em va agradar molt, i portava un perfum que a mi, per mi era com endinsar-me dins d'un bosc encantat.
Oh, boníssim.
És així, sé que és molt cursi, però és que era això. I llavors, quan aquesta persona va desaparèixer de la meva vida, sabeu que vaig fer? És de boig, eh? Ara em catalogareu de boig.
Te la vas anar a comprar.
Em vaig comprar aquell
Ostres.
Perfum moltes vegades. Jo, a casa meva, destapava aquell flascó, l'ensumava i tancava els ulls i m'imaginava que aquella persona era allà. Això és molt de boig, però jo això ho he fet. Tu.
No, però és molt maco.
Sí, sí. D'aquest punt entre inquietant i maco.
Sí, exacte. Ara anava a dir... Perquè...
És una mica Norman Bates, eh?
Una mica.
Sí. No, però jo ho entenc, això, un mes, dos mesos després de la relació.
Sí.
Vull dir, perquè
ha sigut
una cosa tan intensa...
No tens ja l'ampolla, eh?
No, només me'n vaig comprar un. I allà...
És que si no tindríem un problema,
jo estava allà al sofà i llavors obria aquell flascó, l'ensumava amb els ulls tancats i m'imaginava que aquella persona era allà. De vegades plorava, altres em posava histèric. Saps? És una cosa... Sí, és de boig, per això ho vaig fer res. Són dos mesos, exacte, Andreu. Són aquests dos mesos...
De transició.
Que ens podem concedir, que tots ens podem concedir.
Sí.
No? Però llavors també passa una altra cosa que passa amb això, és que... Aquella persona, tu, no la veus mai més. Desapareix de la teva vida. No en saps res d'ella. I tu voldries trobar-te aquesta persona pel carrer o en algun lloc per tenir aquella conversa que ha quedat pendent o per saludar-la, el que sigui. Però no te la trobes mai. Hi han passat 5 o 6 anys. Però l'olor encara la recordes. I llavors un dia puges allà a l'autobús i de sobte, pam, la flaire. I et gires pensant...
Que està per
allà. Que serà ella i no, és una altra persona.
Clar.
Hi ha més gent que fa aquella
olor.
Tu saps que jo...
O sigui que les olors una mica et persegueixen, és com que et persegueixen.
Jo penso, David, que una de les primeres coses en oblidar d'algú, ja sigui perquè no hi és, perquè ens ha deixat pel que sigui, o perquè ha marxat a un altre lloc, el primer a m'oblidar és la veu. Jo crec que oblidem molt ràpid la veu.
Sí.
Però l'última a m'oblidar és l'olor.
I tant, no, és que se't queda gravada i et pot provocar això, per mi... Per mi les olors m'agraden molt aquestes coses que estem explicant, però també alhora és una cosa una mica contraproduent pel teu cap i pels teus sentiments, perquè moltes vegades una olor et provoca una esllavissada de records que et poden deixar allà sepultat tot el dia.
O sigui,
una llau de records que...
Però crec que és maco també. Crec que és maco que també tinguis aquests dies. Vull dir... O sigui,
una mica teràpia, aromateràpia.
Sí, una miqueta.
Fem aromateràpia.
Sí, després també... Sí, aromateràpia. Sí, sí. No, després també passa, no?, quan tu, per exemple, has quedat amb aquesta persona que tant t'agrada i has estat amb ella una estona i t'has abraçat, t'has fet petons, després aquella olor t'acompanya en el trajecte de retorn a casa.
Sí.
Quan arribes a casa teva tens les mans impregnades per aquella olor, és que és molt fort.
Sí, sí.
I això també és bonic i alhora contraproduent perquè et pot provocar una sèrie de barreja de sensacions que de vegades no són agradables del tot. O, per exemple, si alguna vegada ha dormit algú a casa teva i l'has tingut allà al costat, després el coixí també...
Fa la seva olor.
Fa aquella olor. Sí.
Horrible.
I de vegades, això és horrible o no horrible?
O no horrible.
Sí, perquè potser et pot donar la falsa sensació d'alguna cosa.
Exacte. Però qui no ha arribat alguna vegada a clavar el nas... en aquell coixí i fotre una bona esnifada. Ho heu fet. I els que ens escoltem també ho heu fet, que us conec a tots. Mira com riuen. Però ho heu fet, Joan.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, jo crec que ho ha fet tothom i ja està, no passa res. Sí. No n'hi ha res que diu que també ho ha fet.
Clar, quanta gent hi ha ara en aquests moments? Bé, ara no, perquè clar, són... Estem a punt d'arribar a 11:45 del migdia i suposo que tothom ja s'ha llevat i no...
Bé, sí,
segur que algú encara és al llit. Segur que ara algú està fent això.
Doncs quina sort, fixa't.
Flairant el coixí del costat, clavant els narius allà i aspirant cap endins.
Però jo crec que és xulo, això.
Sí, sí.
No?
Sí, 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 això són coses... Sí, és que són coses boniques, però són coses que...
L'olor de la memòria recent.
Sí.
Té nom de llibre, això, eh?
Sí. Jo, saps què he pensat moltes vegades? Igual que anem saltant de temes, que és això que a mi m'agrada fer en aquesta secció, aquest desordre, aquest desgavell, però...
Aquest caos controlat.
Sabeu que moltes vegades... La gent sap que ha de ploure perquè les clavegueres foten una olor concreta.
Sí, senyor.
Ai, sí.
No, de la claveguera emana una flaire...
Ferum.
Una ferum nefasta, fastigosa, de podridura, i dius, ui, ha de ploure. Uh-huh. Ha de ploure, no? T'avisa, no? Aquella olor t'avisa que ha de ploure. Doncs això és una cosa que a mi m'ha fet pensar moltes vegades en què hi hauria... que hi ha molts sentiments i moltes coses, i coses intangibles, que haurien de tenir la seva pròpia olor.
Olor premonitòria, eh?
Exacte. La desgràcia, per exemple, hauria de tenir una olor.
I compte que bé.
Perquè tu flairaries aquella olor ara, no? Tu imagina't que la desgràcia tingués una olor concreta.
Clar.
I ara aquí notéssim aquesta olor. Diries, merda, que ve una desgràcia.
Clar.
Però la desgràcia no té cap olor, la desgràcia no fa pudor, la desgràcia no fa cap tipus d'olor, de
però
res.
La pregunta és, tu voldries que t'arribés aquesta flaire abans de saber que hi està a punt
sí,
de passar una...
Igual que l'amor, l'amor també hauria de tenir un aroma concret.
Jo crec que el té.
Jo crec que el té.
L'amor.
Sí? M'interessa això, Andreu.
Sí.
Sí?
Jo crec que sí.
Jo també crec
potser
que
el té. Potser són les feromones, també et dic.
Pot ser.
Però sí, és com una olor molt fresca.
Ah, sí?
Sí, ai,
mira,
no sé.
Mira l'Andreu.
No, estic molt d'acord amb
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Doncs jo no, veus, jo no he detectat mai l'olor de l'amor, per exemple. I m'agradaria detectar-la, per saber quan s'aproxima. Perquè de vegades sí que he viscut amor. Uh-huh. He viscut molt d'amor a la meva vida, però no he detectat aquesta olor. I moltes vegades m'agradaria notar-la per saber que s'aproxima l'amor. Uh-huh. Igual que amb l'amor, la desgràcia i moltes d'altres coses que ara us poden venir al cap i que estaria molt bé que tinguessin la seva pròpia olor i no la tenen. És a dir, que hi ha coses que són inolores. Hi ha moltes coses que són inolores.
Absolutament.
I que m'agradaria que no ho fossin. Després també, amb el tema de les olors, hi ha una cosa que és bestial, que és el tema de les olors que són unes pesades, que són ploms, són torracollons, que són aquelles olors... Ara sabreu quines... Segur que us en venen al cap ràpidament alguna. Què és això?
Ui.
Els matins...
Espera't. Res, no.
Pensava que ja era una de les genialitats del José.
No, justament.
No, segur que ho és. Segur que ho és. Alguna cosa tens a veure. Mira.
Són aquells productes que tu, o aliments, productes, aliments que tu els toques o que han després una olor i que et queden els dits tot el dia impregnats d'aquella olor.
Ai, sí, la del peix.
La mandarina.
Correcte, mira.
No, la mandarina és molt bona.
Sí, ja,
home, però et queda.
Et queda. Mira, les tinc, peix, mandarina, alguna més? Alguien de mas? N'hi ha una altra que
són... El tabac.
Correcte, 3 de 3, molt bé. N'hi ha dues més. Mandarina, tabac... El peix, n'hi ha dues més, eh? I n'hi haurà moltes més, però que tinc anotades aquí que vosaltres heu dit. N'hi ha una altra que és bestial, que són els productes, els aliments, els snacks que estan fets a la barbacoa.
Totalment.
A la barbacoa.
Totalment.
Saps allò de frit ràbits? Frit ràbits, barreja la barbacoa.
Sí.
Te'n fots un grapadet?
Sí.
Res, ja, un grapadet de res,
veritat.
I tot el dia ja tens aquella olor que per molt que et rentis les mans, allò no marxa.
Sí. És així.
I, hòstia, aquestes olors moltes vegades jo he arribat a pensar, imagineu-vos que aquestes olors que comentàvem de l'amor d'algú que t'ha abandonat, et quedessin les mans impregnades per sempre.
Sí, sí, sí.
Per sort,
sí.
Moltes vegades només és un record, però poden quedar impregnades per sempre les mans. I l'altra és una molt bèstia, que és cada vegada que jo anava, ho vaig deixar per la pandèmia, però jo anava a la piscina.
Al clor.
Hòstia, la piscina, al clor.
Ah,
la piscina, cada vegada que hi anava, després tot el dia arrossegava aquella ferum, aquella flaire de clor. És molt bèstia.
Sí.
I no marxava, per molt que et dutxis i tot això, no marxa.
I també hi ha les monedes, l'olor a monedes.
És veritat, també.
És horrible.
Sí.
També queda, és veritat. Després també hi ha una altra cosa que a mi m'apassiona del tema de les olors, que és l'olor de les coses noves. Quan una cosa és nova, fa una olor molt concreta.
Un cotxe
després...
nou?
Sí.
M'encanta.
Oh. És sensacional.
Sí.
I tu entres en un cotxe nou i saps que aquella olor és...
Correcte.
Això no deixa de ser que també passa amb les relacions quan són noves. Fixa't tu quina cosa. No fan olor, una relació nova no fa olor, però sí que és cert que una relació nova t'encanta i que després, quan ja aquella relació porta un any, dos, ja no és el mateix.
Ara,
passa el mateix amb els cotxes nous i la seva olor, amb un llibre nou i la seva olor, aquella olor de llibre nou,
sí,
és bestial. Després també és molt bona l'olor de llibre antic.
També
és molt bona.
Llibre... Entres en una llibreria
a veure,
de llibre antic?
Si estan cuidats, sí.
Sí, home, clar.
Però és una olor molt característica i molt concreta.
Sí.
I això també passa amb les relacions. També
fui gastat.
Sí, i amb les relacions també passa. Hi pot haver l'olor de relació nova i l'olor de relació ja vella i antiga, que també està bé. Però fixa-t'hi, que les coses noves, per exemple, quan obries, no et passava quan et compraves CDs?
Sí.
I els obries, aquella olor tan característica, la tinc clavada també a la memòria.
I que no sabries dir ben bé de què
no
és.
No saps de què és aquella olor, però és una olor sensacional. Després també unes sabates noves, quan et compraves unes sabates noves i obries aquella capsa.
Sí.
Hòstia, tu, aquella olor de sabates noves i després marxa.
Olor de sola, nova.
Són olors, no sé són olors que marxen, però que et queden tota la vida. I després també hi ha, per mi, les associacions d'olors, que aquí cadascú té les seves. I això és el que m'agrada. Associacions d'olors, que cadascú té les seves. Dos elements que per separat no tenen cap sentit i potser junts tampoc, però que tu, quan els fusiones dins del teu cap, et porten records de la infantesa. Per exemple, a mi això em passa amb el futbol. Amb el futbol. Jo anava a l'estadi de Sarrià quan era petit i per sempre més tinc clavat dins del meu cap, dins d'aquest calaixet que dèiem de la memòria olfactiva, la barreja de la gespa de l'estadi, la gespa molla, humida, amb la de el puro.
Boníssim.
Ostres.
Hòstia, boníssim. Aquesta barreja, la del puro i la gespa, vosaltres en teniu alguna d'aquestes barreges?
Mira, a mi el Camp Nou em passava això.
També amb la gespa i el puro.
Quan hi anava i tenia seient. La ràdio i la llet en galetes, que és molt curiosa aquesta. No sé si alguna més.
Jo, la humitat amb el patinatge.
Ah, mira, bona també.
L'olor humitat amb el patinatge, sí.
Bona, aquesta.
Clar, són associacions que tothom, no?, de dos elements que per separat, bueno, no tenen un punt d'unió, però que per tu dins del teu cap sí, perquè és aquella barreja del puro i la gespa. Sí. I, hòstia, jo m'emociona a mi recordar aquesta olor dins del meu cap.
És a dir,
si és una bona olor, sí.
No ho recordo. Si jo us dic...
Sí.
Si jo us dic... Potser no herba fresca, però a natura. Olor a natura.
Sí.
Ajuntada. Compte aquí, eh? Amb ametlla garrapinyada.
Oh!
És Nadal.
És Nadal.
Ah, sí?
A mi em ve Nadal.
Ah. Sí, sí, sí.
Suposo que per les fires.
Exacte, sí, quan vas a una fira d'aquestes...
Suposo que per les fires. Sí.
A mi l'ametlla garrapinyada em recorda el carnaval.
Ah, mira, veus?
No, però sí, són les fires, perquè tu vas a una fira d'aquestes de Nadal i fa una olor molt característica, barrejada amb els que estan fent els fruits secs garrapinyats.
Exacte.
Correcte, sí, molt bona aquesta també.
Sí, sí.
Després també hi ha una altra cosa, perquè hem d'anar enllestint, i també et diré que aquest tema un altre dia en farem una segona part. Hi ha una cosa que és sensacional del tema de les olors, que són les olors que en determinades coses acceptes, però que aquella mateixa olor en un altre lloc no l'acceptes.
Totalment d'acord.
Per exemple, el formatge Cabrales, no? El formatge Cabrales.
Que bo.
Que fot una pudor considerable.
Els millors són els que fan
molta
pudor. Pudor terrible.
Sí, m'encanten.
Si tu agafes i dius, hòstia, quina pudor, i dius, no, és que és un formatge Cabrales, llavors l'acceptes. Dius,
exacte.
Si tu arribes i dius, hòstia, quina pudor, i no és formatge Cabrales, sinó que, per exemple, és... Perdó, però el que diré, però és així. L'olor corporal d'algú?
Sí.
Llavors... El fàstic és total. En canvi, en un formatge Cabrales l'acceptes. En un cos corporal, en una olor corporal, no.
Som classistes amb les pudors.
Som classistes de les olors. Classistes de les olors, totalment. Elitistes al màxim.
Sí.
Perquè després també hi ha moltes olors que són molt bones, però que dins... Atenció també el que direu, ho sento molt, però és així. Olors excel·lents, però que dins d'una cavitat vocal no són excel·lents.
Correcte.
No són excel·lents. Per exemple, l'olor de cafè. Sensacional. L'olor de cafè...
El cafè l'aguanto,
Dins d'una cavitat vocal t'agrada? A mi no. És curiós.
L'aguanto.
I en canvi...
El de tabac no.
El què?
El de tabac no.
El de tabac no. El de tabac pot ser... L'olor de tabac pot ser bo. Per exemple, l'olor del puro, com dèiem, per mi és bona. L'olor de pipa és bona.
De pipa, sobretot.
Però dins d'una cavitat vocal no n'anai.
No.
No n'anai. És que és molt curiós, això. Després també... Això també passa amb els embotits.
Clar.
Amb l'all i oli.
Ai.
Són coses que fora d'una cavitat vocal... L'olor que fan és excel·lent i dins d'una cavitat vocal no ho suportes.
Correcte.
És curiós,
és l'elitisme. L'elitisme de les olors.
L'olor premonitòria de que plourà a la claveguera, que la suportes perquè dius, mira, almenys m'avisa que plourà, i l'olor de claveguera que a vegades fa una boca acabada de llevar. Saps què et vull
dir? Ai, per favor, Joan. Quin fàstic.
Això ha estat terrible.
Sí, una cosa.
Ha estat terrible, això, Joan.
O sigui, el David ho està fent molt bé, molt amb cura, i tu...
Sí. I després també hi ha una cosa que són una sèrie d'olors boníssimes i que jo he pensat alguna vegada, doncs a mi m'agradaria, imagina't que detectessis un alè que fa olor d'això. i no, llavors no t'agradarien, perquè, per exemple, olor de benzina.
Ai.
A mi l'olor de benzina...
A mi m'agrada.
A mi m'agrada molt, sí, però sí. En un alè t'agradaria?
Uf, no.
Ah? Bueno,
perquè se'm fa pesada, és el que deies.
No, és que és així.
Sí, sí.
Després, l'olor d'un un retolador bileda d'aquells...
Oh, boníssim.
No m'agrada.
No, sí. A mi m'encanta. Sí. Però dins d'una cavitat vocal no m'agradaria.
No, bueno, clar.
O aquesta olor que he dit, de la gespa mullada.
Ah.
Una alè de gespa mullada t'agradaria?
Uf.
Hòstia, a mi no, eh?
A mi tampoc.
No? No, és que és això. És, que
una, mica, és una mica licor del polo d'aquella.
Sí, no. No ens agradaria. No ens agradaria. Però això és ben curiós, el que passa amb el tema de les olors. Igual que... Jo tinc la teoria, hi ha olors que t'atrapen molt, també.
Uh-huh.
Per exemple, l'olor de... La característica olor d'una fleca... A les 6 o les 7 del matí.
Clar. Oh.
És una olor que t'atrapa. Però jo tinc la teoria que... No heu detectat que algunes vegades vas per carrerons i dius, hòstia, quina olor de gofre o de gelateria?
Sí, senyor.
Tinc la sensació que moltes gelateries i llocs d'aquests que venen gofres tenen un ambientador posat que desprèn aquesta olor perquè la gent hi vagi.
Compte amb això, que hi ha
perquè
molt...
Perquè és una olor...
Sí, sí, sí.
De vegades és que se sent des d'una distància molt llarga.
Sí. Sí, sí, sí.
La detectes jo, des d'una distància molt llarga.
Però atenció, en parlarem un altre dia, perquè és un tema llarg, això, sí, les olors. Sí, sí. Però si hi ha tendes de marques de roba reconegudes que posen la seva olor a les tendes.
Clar.
Perquè hi entris.
Perquè una olor pot exercir l'efecte del flautista de Hamelin.
Sí, sí, és així.
Aconsegueix que tothom, no? Com ell tocava la flauta,
uh-huh,
i les rates el seguien. Sí. El mateix, som rates, nosaltres som rates.
Sí.
No, ratetes, no, som rates. Som rates.
Alguns més.
Però també s'ha de vigilar amb aquestes olors, perquè de vegades te'n va
fent. Olors, sí, però... Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí.
No, i que després també una olor d'un ambientador per tu pot ser boníssima i per un altre pot ser nefasta.
Pot ser horrible.
Pot ser nefasta.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
David, fas molt bona olor avui.
Sí, perquè vaig fer una cosa l'altre dia per primera vegada a la meva vida.
Ai.
És molt forta. Amb gairebé 47 anys. Vaig anar, atenció, a una bugaderia.
Ostres.
Mai, tu.
Jo no ho he fet encara.
Jo tampoc.
Ho vaig fer perquè...
D'aquestes autos, eh?
Sí, perquè ho vaig fer perquè se m'havia acumulat.
Imagina't com per anar a una bugaderia.
Una cosa.
T'hi va acabar tot a dins d'aquella rentadora.
Se m'havia acumulat molta cosa, perquè, clar, un dia parlarem del fet de ser una persona sola a la vida.
Home.
Una persona que viu sola.
Sí, sisplau, parlem d'això.
I se t'acumulen les coses, treballador, pam. I vaig anar a la bugaderia. I aquesta experiència, he de dir, que em va agradar molt, tu.
Sí? I tornaràs,
sí. Soc un home feliç.
Vas parlar amb gent? Perquè hi ha molta gent...
No, perquè estava sol.
Ah, que maco,
això. Cosa que em va agradar, també, estava sol. I vaig estar allà mitja hora, allà, mirant com allò girava.
Ostres. Jo t'he de dir que em vaig deixar ahir la rentadora posada.
Però va sortir la roba amb una oloreta que em va agradar molt, eh?
Vient de la vida passar. David Balaguer, gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana. Adéu-siau. González, fins ara, eh?
Fins ara. Niña, ven y dime a qué te huele el pelo. Amargo, pero dulzón como el veneno.
Radio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au, au.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància. amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
40 minuts que passen de les 11 del matí.
Classificats per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya.
L'autora Laura Agost acaba de publicar la novel·la Les cendres a la piscina, i amb aquesta obra l'escriptora mallorquina ha guanyat el 5è Premi Proa de novel·la. Les cendres a la piscina és una nissaga familiar. La novel·la està basada en la història d'en Sebastià, el seu padrí, l'avi patern, un pagès mallorquí que deixa la terra per fer negoci amb l'arribada dels primers turistes a les illes. La història és, com dèiem, d'en Sebastià, però també és la història de molts dels nostres avis i àvies. Laura Agost, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta'm, Laura, l'enhorabona per aquest Premi Proa de novel·la 2023, que es diu aviat, això. Tu esperaves un premi com aquest o no?
Home, no sé si m'ho esperava. El que està clar és que me sent molt, molt privilegiada, molt afortunada, i va ser una gran alegria. Ara només espero que la novel·la estigui a l'alçada d'un segell com Proa i d'un premi d'aquest prestigi.
Precisament, què significa perdre un premi com aquest?
Home, per mi, clar, guanyar un premi com es Proa, clar, no s'ha d'oblidar que per mi segell Proa té una càrrega simbòlica, perdó, ja fins i tot com a lectora, no? És a dir, aquell llom taronja, jo que a més he treballat a diferents llibreries i biblioteques, clar, segell Proa va lligat a una tradició literària, un prestigi que queden fora de dubte, i per tant que s'hagi considerat, a més un jurat també format per persones de prestigi, de trajectòria reconeguda, que hagin considerat que ho mereixia, és alhora, com deia, una gran alegria, i també implica un punt de responsabilitat, perquè clar, segurament hi haurà lectors i lectores que s'hi apropararan amb unes expectatives més elevades, en part perquè la novel·la ve subratllada per aquest reconeixement.
Hem vist, Laura, que molta gent es refereix a tu com l'escriptora de Sa Pobla. Mm-hmm. T'agrada això?
Home, sí, és el meu poble, és a dir, jo sóc d'allà i sí, tant m'agrada. De fet, fa molt poc, fa tot just una setmana, no arriba bé, vàrem fer la primera presentació a Sa Pobla i va ser espectacular, és a dir, se va omplir el teatre de Sa Pobla, vàrem venir més de 130 persones i, clar, és un poble molt acollida. De fet, jo sol dir que diuen això de mai ets profeta a casa teva, però a Sa Pobla no passa això. A Sa Pobla sí que ets profeta, són extremadament generosos i acollidors, i per tant, sí, per mi, jo encantada que es remarqui que sóc de Sa Pobla.
Ara en parlarem de la novel·la, però abans em deies, mira, justament ahir la vaig presentar a Barcelona, com va anar això?
Va anar molt bé, vaig tenir també aquesta sort de tenir en Màrius Serra com a presentador, que l'admir moltíssim, i en part també per aquest amor que té per sa llengua, que sent per sa llengua, i va ser una presentació també molt, molt maca, molt bonica a Ona. I res, ara després també continuaré fent més presentacions a Mallorca, algunes més a Catalunya, però va ser molt bonic.
Les cendres de la piscina, quina història hi trobarem amb un llibre com aquest?
Les cendres de la piscina és una història familiar i que s'inspira en algunes persones properes de la meva família. De fet, esmentaves en Sebastià. En Sebastià és un personatge que és de ficció, però que veu molt d'aquest predir patern, que va morir a començaments d'any i que va tenir, d'això que se'n diu, una vida de pel·lícula, no? És una persona que va viure en pròpia pell i de fet és com molt paradigmàtic d'una generació que va passar de treballar en el camp a iniciar-se en el món de la construcció i finalment esdevenir empresari hoteler d'èxit amb la consolidació del turisme a Mallorca. Però això només és una mica un punt de partida i també un fil conductor, ja que la idea és que en Sebastià faci com a d'espina dorsal de tota una història molt més coral, on se recorren diferents generacions. També no només l'impacte que va tenir aquest canvi de model sobre la part econòmica o social, social, política, etc., sinó també sobre usos i costums sentimentals, familiars, sexuals. Per això hi tenen molt pes les tres dones de la vida en Sebastià, també els seus fills, que se veuen esquitxats per aquest canvi d'estatus del pare, i finalment la seva neta, és a dir, la darrera generació, que s'assimila molt en la meva pròpia i en la meva pròpia mirada.
Això et voldria preguntar, eh? És un llibre que quan... Si ho féssim amb tants percents, i ja sabem que amb un llibre tants percents no es pot fer, eh? Però si ho féssim amb tants percents, quant té aquest llibre d'homenatge i quant té de certa crítica cap a una massificació turística que no sol agradar a Mallorca?
De fet, clar, a mi m'agrada matisar molt que és un llibre sobre persones, és a dir, sobre històries, sobre vincles... M'interessava explorar les diferents contradiccions, les motivacions d'aquestes generacions anteriors a meva i fins a arribar aquí, però volia evitar fer una novel·la de bons i dolents, o una novel·la on hi hagués una moralina, una tesi, perquè crec que, o sigui, hi ha aproximacions, segurament des d'un caire més assagístic, més sociològic, que són importants i que serveixen per analitzar, espero que de tot plegat, però a mi, més que revisar el passat comptant en la informació actual, volia fer un exercici que m'assembla una mica més humil i també una mica més just, que era pensar, o sigui, és que feia que algú com en Sebastià, fins i tot si fos, si estàs molt allunyat de mi en relació a pensaments, a principis, maneres de ser i a codis, però què feia que algú de 30 anys que encara no podia preveure com arribarien fins aquí, un home acostumat a anar al camp, a tenir mal d'esquena, quan li deien, ei, escolta, hi ha aquesta possibilitat. Quins mecanismes s'activaven? També, de quina manera passava a gestionar aquesta idea d'ambició, de poder, d'èxit? Clar, tot això, per tant, més que crítica o fins i tot homenatge, crec que intenta ser un testimoni coherent, és a dir, m'agrada pensar que els personatges tenen una certa coherència interna, fins i tot quan se mouen en un terreny, com passa en Sebastià, de certa ambigüitat o de certs clarobscurs.
Són vius els teus padrins?
No, els dos padrins, és a dir, les dues padrines sí, els dos padrins varen morir a començament d'any i varen morir només 10 dies de diferència. I és curiós perquè aquest predi patern que inspira en Sebastià el vaig conèixer molt menys, en part també per aquesta trajectòria vital més atzarosa, més muntanya russa, però en canvi el predi matern sí que el vaig tractar molt. De fet, ell havia perdut sa vista feia molts anys i fa un any i mig em va demanar de recopilar a través de converses alguns records d'infància, de joventut, d'adolescència, per posar-los per escrit d'una manera molt més privada, més casolana, i també això va ajudar a donar una certa atmosfera sentimental i referencial en el llibre. Però d'alguna manera crec que l'escriptura d'aquesta novel·la és una mica inseparable d'aquesta consciència que dues persones que més simbolitzen moltes coses, però dins també simbolitzen la infància, simbolitzen la primera llavor d'allò que també som ara, i per tant crec que això va precipitar o va generar certa urgència per part meva en escriure aquesta història.
Em deies les padrines, sí, eh? Han pogut llegir el llibre o no?
Sí, 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 de fet va ser... És curiós, la padrina materna ja l'ha acabat, la padrina paterna l'està llegint, però ara quan vàrem fer aquesta presentació a Sa Pobla, va ser molt multitudinària, molt especial, i la meva predina paterna estava asseguda a la segona fila i parlava d'Anna Catalina, d'aquest personatge de ficció, però amb símils, i hi ha una part de mi que deia, ostres, Laura, intenta desconnectar del fet que la predina està asseguda aquí, que estic parlant, a més, del seu ex, també, i quan va acabar tot, li vaig dir, ei, predina, com estàs? I em diu, ai, diu, bé, jo som de Catalina, i jo estava com contenta, i anava dient a la gent, jo som de Catalina, però molt, molt contenta, i va ser un moment molt, molt entranyable.
D'alguna manera, Laura, que escriure aquesta novel·la per tu ha estat terapèutic?
Sobretot ha estat un exercici que m'ha ajudat a empatitzar o a apropar-me d'una manera d'una manera neta, intentava que fos lliure de prejudicis, en aquestes persones, en aquesta generació, que clar, a vegades és inevitable quan la nostra generació ja ha patit, perquè el verb seria patir, les conseqüències d'un descontrol en relació a aquestes activitats enfocades en el turisme que ells varen engegar. Clar, és això, des de la meva generació pot ser és fàcil mirar enrere, queixar-se o fer un judici, però si més enllà de, per exemple, en el cas d'en Sebastià, més enllà de centrar-me, perquè a més tenia aquest avantatge, com que no l'havia conegut massa tampoc, podia escriure en certa imparcialitat o voluntat d'objectivitat, però pensava, si en Sebastià, més que interessar-me, som que és quan és a l'hotel, quan fa de director, m'interessava aquest home que arriba a casa, que se troba amb una dona o pot ser amb uns companys que ja no l'acompanyen en aquest nou camí. També fins i tot reflexionar, sense acabar de posicionar-me, reflexionar sobre fins a quin punt és legítim que algú tingués unes expectatives influïdes per una noció de sofisticació, de glamour, d'èxit que rebia dels turistes, que també rebia, com li passa a en Sebastià, a través del cinema, no? Aquesta possibilitat de somiar amb un escenari, de sobte el veus proper. Això és lícit o alhora és egoista que una persona com en Sebastià s'amogui tant només per unes necessitats seves i que la resta del seu entorn hagi d'anar a remolc, com si fossin personatges secundaris de la seva gran obra. Tot això eren temes que volia explorar, però sobretot ha estat per mi, ho he sentit molt proper, ha estat molt natural no deixar que la realitat obstaculitzés la ficció, és a dir, la ficció estava per sobre, crear un relat que m'agradàs, però més que terapèutic ha estat com molt familiar, està com una història com si la tingués guardada de fa temps.
Llegint aquesta novel·la, Laura, alguns de l'equip hem flipat amb la capacitat que tens per lligar anècdotes familiars amb esdeveniments històrics, com es deies ara. Suposo que t'ha calgut una gran feina de documentació, no?, per tot plegat.
Sí, ha estat una feina que també he gaudit molt, perquè, clar, sovint hi ha capítols que parteixen d'una anècdota concreta que potser jo havia sentit, però, clar, era important, més enllà de centrar-me en aquests esdeveniments, en aquestes vivències dels personatges, posar-les en context. De fet, crec que aquest marc contextual, que no només té a veure amb referències socials o polítiques o històriques, sinó també amb una sèrie d'elements més de la cultura popular, no? I això per mi dona un clima, dona uns colors i és una mica, per exemple, ens passa quan veiem pel·lícules, no? No ens creuríem de sobte un episodi que digui anys 70 i que vesteixin com ara, doncs ha de sonar una música, hi ha d'haver una atmosfera i per mi va ser una feina curiosa, perquè també volia evitar dir, ostres, parlam dels anys 70, dels anys 80, dels anys 90 i posaré la meva cançó preferida. No, volia que fos una cançó que fos versemblant, que aquella persona, aquell personatge l'escoltes. És a dir, tot va ser una feina de recerca bastant primmirada, però ja dic, molt, molt divertida, i sí que és cert, perquè hi va força feina de documentació.
És una cançó especial, que és aquesta.
Sí.
Per què aquesta?
Amb aquesta hi ha un moment a la novel·la on en Sebastià se presenta a casa i a la Catalina li regala un disc de Neil Diamond. Uh-huh. I clar, ella diu, està bé, però no el conec, per què no Miguel Ríos o en Rafael? I és un petit moment, però que diu moltes coses, no? En aquell moment en Sebastià vol sentir-se modern, i per ell sentir-se modern és sentir, és escoltar música estrangera. I na Catalina va una mica, una part d'ella pot ser desitja ser aquest tipus de dona, però l'altra diu, home, jo honestament prefereix que allò que conec, no? I és sempre aquest diàleg entre actituds diferents i maneres diferents bé, d'encarar un escenari concret. Però, a més, Sweet Caroline, sí que he dit abans que no fos cançons preferides, però Sweet Caroline, doncs has d'elegir una...
És preciosa.
A mi m'encanta. I, a més, jo l'associo molt a... l'any passat, bé, el 2022, per Sant Jordi, vàrem acabar tot un dia de signatures amb Santa Novella a Luz de Gas, i va un moment que va sonar aquesta cançó i ja era com, ostres, després de tot el dia que a més va ser aquell any que va ploure, va fer... va ser com un dia molt, molt intens, i va sonar aquesta cançó, i així a mi és que m'encanta, és una cançó que m'agrada moltíssim, i mira, ja està.
A les cendres de la piscina, ara ens ho deies, hi ha un canvi significatiu de registre a l'hora d'explicar-te amb les novel·les anteriors?
Jo crec que, sobretot, clar, per exemple, les dues novel·les anteriors aborden temes, per començar, més propers, segurament. És a dir, la primera novel·la se centrava en una història que tenia lloc a l'adolescència, per tant, tenia un component una mica més naïf, escrivia en primera persona. La següent novel·la era ja un monòleg d'un interior, d'un caire més, un component més generacional, però també era primera persona. Per tant, en tot moment, jo era com crear aquesta assimilació entre els narradors, la perspectiva del narrador, i la perspectiva que tenim nosaltres a la vida real, que és que només tenim informació a partir d'allò que percebem. No podem jugar a ser narrador omniscient. Aquí trobava que tenia més sentit reconèixer que la mirada que ho impregna tot és la meva, però intentar fer aquests capítols en tercera persona, però sí que jugant una mica més en aquest narrador omniscient. Crec que el canvi de registre és distint des del moment que juguen diferents èpoques, que juguen diferents generacions, que me posa la pell de personatges molt diferents, diferents a mi també, i també aquesta part de context, potser les altres no hi era tan present. També és la primera novel·la que ambient clarament de Mallorca, i això també té un... se plasma en els diàlegs, en les intervencions, és lèxic. Per tant, sí que crec que se continua notant que sóc jo, perquè el focus el continuo posant a les persones, que és el que més m'interessa, però sí que hi ha certs canvis.
Parlant de Mallorca, on li tinc un carinyo especial, deixa-m'ho dir això, jo estic vejat durant molts anys a Sillot, per exemple,
sí.
I sempre m'ha criat molt l'atenció, i ara ens ho deies, quan ens deies la modernitat que busca en Sebastià, m'ha criat molt l'atenció dels mallorquins i de les mallorquines de voler conservar, d'estimar molt la seva tradició i a l'hora de buscar la modernitat anar fora. Això encara passa?
Sí, mira, és curiós perquè, per exemple, això s'aprecia molt a l'hora amb els estudiants, no? Passa molt que tothom, sempre se diu, tothom torna a Mallorca, però hi ha com una urgència, potser en els 18, i sobretot la meva generació, de dir, ai no, 18 anys, universitat, anar fora. I, de fet, normalment sols a Barcelona, no? Però encara també hi ha aquesta idea de dir, no, s'ha de sortir de Mallorca, s'ha de tastar una cosa una mica més cosmopolita, que encara, això encara és una herència d'aquesta idea, perquè ara tot, a més, és molt global, però encara se mantén. Ara bé, cap de setmanes a Mallorca, vacances a Mallorca, hi ha estudiants que cada cap de setmana hi són, i després han acabat cercar feina a Mallorca tot d'una. Per tant, és curiós, és com dir, no, anem a tenir una dosi, anem a jugar una mica, però hi ha un lligam molt fort, sí.
Bé, ens queden dos minutets, però no et vull deixar de preguntar certes coses, perquè jo, quan ho vaig saber, vaig flipar també. La Laura Agost, que és Premi Proa de Novel·la 2023, i ho és amb només 30 anys. Això et genera pressió a l'hora de continuar la teva carrera com a escriptora?
No gaire. És a dir, a mi, simplement, cada llibre implica per mi un cert vertigen, perquè hi ha un desig d'estar a l'alçada de les expectatives dels lectors, siguin quines siguin. També un desig que la inversió de temps emocional i econòmica que fan quan compren un llibre teu els valgui la pena. Però intent quedar-me amb la felicitat i l'agraïment que implica un reconeixement. Ara, no agafar-m'ho, no fer com... No, intentaria no caure en aquesta dissociació persona-personatge i dir, ai, què s'espera ara d'anar a Laura Gos pensant en mi en tercera persona? Això vull evitar-ho, i espero saber evitar-ho durant molt de temps, perquè si no crec que és quan tot pot començar a anar malament.
Estàs amb la propera ja?
Estic en sa propera, de fet, ja com jo sóc bastant d'acabar una novel·la i posar-me en sa següent, estic en una fase d'esquemes molt incipient, i sí que és cert que la vaig abandonar un moment ara per poder centrar-me en explicar aquesta, en tenir-la molt present per quan vaig saber lo del premi, però sí, sí que ja tinc algunes idees.
Laura Gos, Les cendres a la piscina, Premi Proa de novel·la 2023. Llegiu-lo, compreu-lo. Per cert, Laura, llegim prou?
Jo crec que se llegeix, en general. Jo vull ser optimista amb això. Sí, sí, vull ser optimista.
Deia, llegiu-lo que val molt la pena, Les cendres a la piscina. Laura Gos, un plaer parlar amb tu una estona d'aquest
moment. Moltíssimes gràcies, gràcies.